Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts a l'edició de diumenge del Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. El dia que tenim una nova entrega, la penúltima de la sèrie Revolució 4.0 a Silicon Valley. Avui us oferirem l'entrevista que vam fer a l'Antònia Soler, una gran dona TIC, una catalana que viu a Califòrnia i treballa en una empresa del sector de la construcció, però molt lligada a la tecnologia. Amb ella parlem sobretot de que falten dones TIC, i no només falten dones TIC a Catalunya, que en parlem, també falten moltes dones TIC a Califòrnia, als Estats Units. Avui també a la secció El clic a l'ull amb l'Albert Cuesta parlarem de diverses notícies relacionades amb la tecnologia, i una que pot ser una excel·lent notícia a casa nostra si es produeix. Es farà a Mora la nova, aquesta gigafactoria d'intel·ligència artificial. Què significa? Què vol dir? Parlarem de tot aquest tema també d'Elon Musk i també de cada vegada més consultes del ChatGPT sobre temes de salut. I acabarem el programa amb l'experta en IA, Cristina Mont, preguntant-nos si aquesta tecnologia saps què és la ètica. Ja sabeu, sempre els dissabtes a la PIWeb, els diumenges a les 10 del vespre, de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio, i ens preguntem com serà sempre el món de demà, com serà el món de demà. Comencem a revolucionar-nos.
La revolució digital està transformant el món. Vols ser espectador o protagonista d'aquesta transformació digital? Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. S'ha fet terriblement evident que la nostra tecnologia ha superat la nostra humanitat. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
En la nostra sèrie d'entrevistes que vam gravar al novembre a Silicon Valley, a Califòrnia, vam entrevistar una gran dona TIC, l'Antònia Soler, que treballa a l'empresa Hilti, líder en tecnologia per a la construcció. No és un dels gegants tecnològics que ens ve al cap quan pensem en Silicon Valley, però vam considerar que l'Antònia ens aportaria un punt de vista molt interessant i molt diferent. I va ser així. Aquesta és la conversa que vam tenir amb ella, una dona TIC a Silicon Valley, que ens explica que no ho ha tingut gens fàcil i que falten més dones TIC a tot el món i per aconseguir un món millor.
Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Especial Silicon Valley.
En aquest viatge tan especial que hem fet a San Francisco i a Silicon Valley per celebrar la desena temporada del Revolució, hem constatat una cosa que, malauradament, continua sent certa. Hi ha més homes TIC que dones TIC, això ho remarquen constantment al Revolució, i és així. A Catalunya hi ha Silicon Valley. Per això em fa moltíssima il·lusió haver quedat ara amb una crack de la tecnologia, una dona que fa molts anys que volta pel món i que, a més, treballa en un sector molt masculí, el de la construcció. Antònia Soler, què tal? Com estàs?
Molt bé, gràcies, i moltes ganes de xerrar amb tu.
Molt bé, tu treballes als Estats Units, a San Francisco, a Hilti. Explica'ns breument a què es dedica aquesta empresa i quina és la teva feina.
Hilti és una empresa d'innovació i tecnologia per la construcció. té més de 80 anys d'història i es va fundar Liechtenstein, on va començar primer com una hardware company, oferint eines per a la construcció i productes com els anclatges, i avui també ofereix software, robòtica i serveis.
Molt bé.
Jo sóc la VP de Marketing per Fieldwire, que és una de les empreses de software que vam adquirir, i també lidero l'equip d'innovació oberta i de Venture Capital, de Capital Risk, on estem fent tot el tema de partnerships, col·laboracions amb startups i d'inversió en startups.
Molt bé, la pregunta és, Antònia, que ets de Manresa, com has arribat fins aquí?
Què m'hi ha portat a arribar fins aquí? Jo crec que han sigut les ganes d'aventura, les ganes d'aprendre, les ganes de créixer professionalment i explorar el món. Sempre el fet de treballar a l'estranger i de treballar als Estats Units sempre és una cosa que havia tingut al cap i, de fet, el meu pare sempre m'havia dit tu acabaràs als Estats Units. I és molt graciós, no?, que ara estigui aquí a San Francisco. Vaig estudiar primer Enginyeria Química i de Mines a Manresa, a l'UPC, i després vaig estudiar Enginyeria Industrial a Barcelona. Com a part d'això, vaig entrar a formar part d'un programa que es diu Unitec, que és per enginyers que tenen interès en el negoci. I això em va donar l'oportunitat d'anar a estudiar a Suècia i també de fer unes pràctiques a Hilti, a Liechtenstein. I des de llavors vaig continuar desenvolupant la meva carrera a Hilti, on he desenvolupat diferents rols en màrqueting, en ventes, en innovació oberta. I he estat a
diferents àrees.
A diferents àrees i diferents llocs. He viscut.
Ara, quan fa que ets a Bay Area? Quants anys fa que ets aquí?
Al Bay Area porto des del 2019.
2019.
Però als Estats Units des del 2016.
Quina diferència creus que hi ha entre treballar a Estats Units i treballar a Catalunya?
La veritat és que jo a Catalunya només vaig fer pràctiques i vaig estar fent pràctiques a Hewlett-Packard quan estava estudiant Enginyeria Industrial. Però potser puc explicar una mica més de com vist l'experiència d'estar al Bay Area i de treballar al Bay Area. I com estem exposats sempre contínuament a la innovació, hi ha molta gent molt brillant, molt intel·ligent, que treballen moltíssim, que tenen una missió molt gran i un objectiu molt gran pel qual sempre estan treballant. Fins i tot a vegades et pots sentir com que hi ha una mica de FOMO, com que et penses que pots perdre el tren, que les coses passen molt de pressa.
A veure, què vol dir aquesta expressió, FOMO? Por a perdre alguna cosa?
Vol dir fear of missing out. I com ho descriuria és més com que hi ha tantes coses passant tan de pressa. Sempre et sembla que has d'aprendre una cosa més. Sempre et sembla que hi ha una nova tecnologia que s'està desenvolupant, un nou model de negoci, una nova forma de treballar que estàs pensant com ho podem implementar això en els nostres equips. I sempre crec que és una cosa que és molt positiva quan genera motivació i genera creativitat, innovació, però alhora també crec que està bé de tant en tant parar un moment i adonar-te que tot això que està passant tan de pressa està passant aquí al Bay Area i que passa en un ecosistema determinat, però que potser no és la realitat a tot arreu i també està bé a vegades tenir una mica de perspectiva i adonar-te que encara tens temps, que hi ha noves tecnologies que pots continuar treballant i aplicar-les i continuar desenvolupant.
Es viu amb estrès aquí, Antònia, o no?
Crec que molta gent et diria que sí. Jo crec que també hi ha una part que depèn molt de tu. Jo sempre he dit que a vegades també ens posem en les situacions que volem i que busquem. I també penso que si estic aquí és perquè ja és una cosa que buscava. Llavors, potser...
Ets aventurera, eh?
Sí. Potser sí que hi ha estrès, però potser ja és un estrès que buscava.
La intel·ligència artificial és una d'aquestes tecnologies que la gent no es vol perdre i que ara que hi ha tot aquest boom, no? Suposo que estar el dia aquí també és difícil.
I tant que sí. I això també ho veig molt dins de la nostra empresa, ho veig molt amb les startups, ho veig molt amb les diferents empreses de construcció amb què treballem... Hi ha moltíssims avenços que s'estan generant al voltant d'intel·ligència artificial. És una nova tecnologia amb una gran promesa. De fet, un dels emprenedors, m'agrada molt el que va dir un dia, en què va dir no estem al dia zero de la intel·ligència artificial, però estem al dia un, que és una mica de dir, bueno, ja han passat certes coses, però encara hi ha molt més que passarà. I tots estem pensant, com comencem a aplicar aquesta tecnologia? Com la comencem a utilitzar? Encara que potser avui no sigui tot perfecte, però el que volem assegurar-nos és que quan tot això encara evolucioni més, que estiguem preparats a nivell d'organització, però també a nivell del que s'ofereix als clients.
Aquí tens la sensació d'estar marcant a treballar aquí a San Francisco, a Silicon Valley, les tendències que després estan escampant pel món. Perquè jo tinc la sensació de venir aquí a Califòrnia i el que parlem a Catalunya i a Barcelona, doncs neix aquí i les tecnològiques estan marcant molta tendència.
Com algú que ha vingut de fora, jo sí que tinc aquesta experiència i també crec que és que aquí hi ha tot un ecosistema que promou molt la innovació i promou molt que tot això es creï. Quines són algunes parts d'aquest ecosistema? Hi ha moltíssimes universitats top. Hi ha universitats que per molts anys porten generant grans líders.
Stanford,
Berkeley.
Exacte.
I que, a més, tenen programes per comercialitzar la tecnologia. O sigui, que ja hi ha idees en com agafar tot això que es desenvolupa als laboratoris també per portar-ho a la indústria i per generar negoci de tot això. També, per exemple, a les universitats hi ha molts programes d'emprenedoria. Recordo, faig diverses col·laboracions amb Stanford i en una d'aquestes em van convidar a fer l'avaluació d'estudiants que estaven presentant la seva idea de startup. I és una classe que els ensenyen a com crear una startup i com aixecar capital. I tots els que estaven valorant aquests estudiants érem tots inversors. Quina gran oportunitat per a aquests estudiants. Però, a més, també hi ha una idea, no, de que es promou molt la creativitat. Quan algú té una idea, la gent et diu que bé, quina bona idea, per què has pensat en això, has pensat en l'altre. També hi ha molt suport per continuar desenvolupant i també hi ha molt capital. Aquí, des de ja fa molts anys, s'han començat a crear empreses top que generen molt capital i llavors la gent es queda aquí i continua invertint el capital i hi ha molt interès pel risc i també es veu com una oportunitat el poder invertir en una startup.
I és veritat que tu que coneixes molt bé el món de startups, aquí hi ha dues possibilitats, també treballar a les grans corporates com Google, Apple, o tenir la teva startup. I em deies ara fins i tot que s'ha posat tant de moda OpenAI i tot el que significa que alguna gent que té startups se'n va a treballar a OpenAI. Explica'm una mica, la gent que prefereix aquí treballar a grans corporates o muntar la seva startup?
Molta de la gent que està aquí té l'opció de decidir. I moltes vegades és més el que els motiva. Quina és la cosa que els fa estar interessats? Llavors, hi ha molts casos diferents. He parlat amb emprenedors que ells et diuen: aquí estic muntant la meva empresa i es treballa gairebé dia i nit i anem al 100% i això és el que estem intentant construir i volem que l'equip vagi a tope. També en aquestes noves empreses que estan creixent tan ràpid sembla que estan canviant el món i hi ha gent que també té interès en estar a aquestes empreses. Llavors, és molt mixta, però realment crec que més la idea és de dir la gent pot decidir i la gent busca coses que realment els motivi.
Val. O sigui, em diries que també agrada treballar aquestes corporates tan conegudes, però que cada vegada també molta gent es munta pel seu compte. No? Hi ha la cultura molt emprenedora, és molt important aquesta cultura aquí.
I tant, i tant. California.
És difícil ser dona i directiva als Estats Units perquè, Antònia, el teu càrrec és molt important. Ets una dona tequi important a San Francisco. I, per què falten tantes dones TIC com tu? I si és difícil ser dona directiva aquí?
No sé si m'agrada fer servir la paraula difícil perquè sempre m'agrada més posicionar-me en el que hem de fer per eliminar els obstacles o com hem de treballar-ho o com hem de ser estratègiques i tàctiques i quines coses podem fer i treballar com a grup. Sí que potser et puc donar exemples també en què m'he trobat en situacions en què m'ha semblat que ho havia de mostrar molt més. Realment, a vegades et sobreprepares, i això ho he vist amb altres dones, perquè et sembla que un error té moltes més conseqüències, no? Però alhora també crec que una de les grans coses és envoltar-te de la gent adequada, de la gent que et dona suport, tenir bons mentors, tenir bons sponsors, i crec que ells també han format una gran part del meu camí. I crec que també trobar un grup de dones amb qui t'hi sentis bé i que t'ajudis també pot ser part de la clau.
Escolta, tu, a més, i plantes cara i has fundat Women in Construction Tech. Qui i per què la vau fundar?
Sí, vam fundar Women in Construction Tech quan vaig començar a entrar en tot el tema d'inversió en startups. I és un tema que sempre m'havia interessat molt. En aquell moment vaig entrar en el tema de tecnologia, tema d'inversió i construcció. Tots tres són tres parts de la indústria que són molt masculinitzades i que no hi ha gaires dones. Llavors vam intentar reunir-nos amb el grup de dones que coneixíem i érem 5 dones i ens vam trobar en un cafè, vam seure en una taula per 10 i vam dir, volem omplir aquesta taula. I el nostre objectiu és crear un grup de dones a nivell global on ens coneixem bé, on ens donem suport. No és tant el nombre de dones que hi ha en aquest grup, però és visibilitzar aquestes dones tan fantàstiques que estan superpreparades, que estan fent feines increïbles en el món de la tecnologia, de la construcció, i ajudar-les també a tenir èxit. I algunes de les coses que hem fet, hem creat events a Europa, Llatinoamèrica i Estats Units. Tenim local chapters i d'alguns dels nostres events hi ha dones que han conegut inversors que hi han invertit mesos després o mentors que els han ajudat a negociar millor els seus contractes.
Sabem que tu tens la teva vida muntada aquí, t'has enamorat als Estats Units també. Creus que tornaràs a Catalunya a treballar?
No ho sé, potser sí. Al meu marit també li agrada molt Barcelona i era la seva ciutat preferida abans que ens coneguéssim. I també m'agrada molt tot el ecosistema de startups i de tecnologia que s'està desenvolupant ara mateix a Barcelona. Sempre que hi vaig també intento estar connectada amb startups, inversors i el Contech Hub de Barcelona també. I pues, si es donen les condicions adequades, potser sí. Encara continuo visitant Barcelona moltíssim.
Cada quan vas a Catalunya i què trobes a faltar d'allà?
Hi vaig 3 o 4 cops l'any. Per sort també a vegades he de fer viatges de feina, alguns viatges de vacances i visitar la família. Què hi trobo a faltar? A veure, el més important és la família, els amics més propers. Això sempre és el que es troba més a faltar i sempre hi ha aquella cosa amb la gent que has crescut, comparteixes part de la teva història i part d'una cultura que a vegades estant aquí també ho trobes a faltar, no? Perquè no tens aquelles coses en comú, però també ara que estic casada amb un americà que va créixer aquí a Berkeley, també m'he apropat molt a la cultura d'aquí.
Per acabar, hi ha talent tecnològic a Catalunya? Quin consell donaries com a experta aquí, dona tech? Quin consell donaries cap a Catalunya?
Jo crec que tenim molt talent tecnològic, tenim molts bones universitats i també Catalunya i Barcelona són llocs superatractius per viure i jo crec que podem atraure moltíssim talent.
Per acabar, també, coneixem molts gurus tecnològics. També hi ha dones tecnològiques potents, però els noms d'elles no es coneix tant. Antoni, això ha de canviar, no?
Sí, bueno, tenim l'Anna Schlegel.
És veritat, l'Ara Navarro coneguda, també.
Però això era part de quan vam crear Women in Construction Tech, perquè a vegades jo sentia que em deien «Oh, volem portar dones a conferències, però no sabem aquí». Jo deia «Com que no sabeu aquí?». Jo conec moltíssimes dones d'universitats punteres, amb doctorats, amb MBAs, que estan creant empreses. Com pot ser que no se us acudeixi?
Escolta, ha estat un plaer conversar amb tu. Felicitats per aquesta trajectòria, per aquesta feina que fas. De moment aquí, als Estats Units, a San Francisco, on estàs molt bé. I qui sap, no?, si en un futur a Catalunya. Moltíssimes gràcies, de veritat.
Moltes gràcies a tu. California, here we
come. Queda't així. Revolució 4.0. Ens trobareu 2 dies, els dissabtes i els diumenges. Me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú. Vinga, va, queda. Com serà la Catalunya del 2030? Queda't així, queda't aquí, amb mi. Dissabtes a l'API web i diumenges de 10 a 11 de la nit. Vinga, va, queda. Alors on danse. Alors on danse. Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.
Soc Guillem Soler, el cantant de Buhos, i a més, un amant d'aquest programa, perquè sempre l'escoltem quan tornem amb la furgoneta d'algun dels nostres concerts. La veritat és que sempre hem desitjat tenir la bola del futur. No l'hem pogut tenir mai, però hi ha un programa que ens hi acosta molt i per això ens agrada tant escoltar-lo. A part que la Chantal és un amor, els continguts sempre són superinteressants. Moltes felicitats per aquests 10 anys. Una abraçadota molt gran a tot l'equip.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. El clic a l'ull amb Albert Cuesta.
Oient, recordeu la polèmica amb el model d'intel·ligència artificial de la xarxa X d'Elon Musk que permetia sexualitzar fotografies de persones sense permís. Musk va recular i es va frenar, però atenció a la dada, mentre es podia fer en 11 dies els usuaris de Grok van generar 3 milions d'imatges sexualitzades, incloses més de 23.000 de menors. Un desastre, això vol dir que de mitjana es van sexualitzar unes 190 fotografies al minut, unes xifres preocupants i esgarrifoses. Molt contenta de saludar Albert Cuesta. Què tal? Com estàs?
Content d'estar aquí, com sempre.
Molt bé. Estic enfadada amb Elon Musk, amb aquestes xifres en 11 dies. No? Què et sembla?
Deixa'm que et digui una cosa sobre això. Aviam, Elon Musk no és sant de la meva devoció, ho sabem, vull dir, no és sant de la devoció ningú, però mira com va, va com una moto. Però jo, tirar-li les culpes a l'Elon Musk em sembla injust, o tirar-li només amb ell. Sí, aviam, jo crec que tota aquesta història de les fotos sexualitzades i tal és un reflex de la societat que tenim. És a dir, jo crec que hi ha un problema de sobreexposició de les persones al món digital, és a dir, que la gent publica moltes més fotos d'ell mateix de les que hauria de publicar i fins i tot...
La gent comunica. Si no comuniques, no existeixes i, per tant, la gent comunica.
Bueno, però això és important per tu i per mi que ens dediquem a això, sí. Però per una persona normal, ja. Què punyetes has d'exhibir-te a les xarxes constantment i que hi hagi fotografies teves circulant que després, i aquest és l'altre problema, hi hagi gent realment fastigosa que les agafi i se li acudi fer això, que és intentar despullar-te, posar-te un biquini i altres marranades que no t'explico. Sí, jo crec que aquí estem parlant de que tenim un problema d'educació en aquesta societat, perquè tècnicament les coses es poden fer, però això no vol dir que totes siguin lícites. I això, a mi em sembla que el fet que hi hagi gent que aprofiti aquestes eines lamentables per fer això és encara més lamentable, i el problema el tenim a les escoles, que no ensenyem que això no és una cosa que no s'ha de fer.
Sort que ha tirat enrere Elon Musk, s'ho ha repensat.
Sí, però insisteixo en la responsabilitat individual de les persones i la responsabilitat social. Vull dir que les empreses tecnològiques tiren pel dret, tiren milles amb les possibilitats de la tecnologia, però jo crec que hauríem de tenir un cert senderi a l'hora d'utilitzar-la o no utilitzar-la.
Molt bé, per tant, avui no t'he vist gaire crític amb Elon Musk, amb, ja sabem, que l'Albert Cuesta sobretot és crític més amb Mark Zuckerberg. No?
A veure, jo també et dic una cosa, que a mi em resulta molt més útil les revolucions d'Elon Musk que les de Mark Zuckerberg. Aviam, no oblidem una cosa, eh? Jo t'ho torno a dir, crec que alguna vegada ja ho he dit. Elon Musk és un tio que ha revolucionat la mobilitat, ha revolucionat l'energia, ha revolucionat l'exploració de l'espai, vull dir, poca broma. Què ha fet Mark Zuckerberg? Instagram? Ho sento, però a mi no em sembla un avanç social, això, eh?
Meta, Facebook, bé. Avui no tocava parlar del Marc, perquè volem parlar d'un tema amb l'Albert que fa temps que es parla i que fa poc que ha tornat a ser notícia destacada per una qüestió que no sé si és gaire bona per als interessos de Catalunya, perquè fa uns mesos va sorgir la proposta que Móra la Nova fos candidata a construir-hi, ara explicarem per què serveix, una gigafactoria d'intel·ligència artificial de la Unió Europea. Una gran notícia per la població de la Ribera de l'Ebre, no?, que suposa una inversió tecnològica, però a més ara també tindrà una competència a Madrid. Expliquem una mica primer què és una gigafactoria d'intel·ligència artificial. Per què serveix? De forma fàcil, explicada a un nen de 10 anys.
Mira, serveix per allò que a tu t'agrada tant, que és preguntar-li coses al ChatGPT, doncs que hi hagi, que a l'altra banda hi hagi algú que les contesti. O sigui, la intel·ligència artificial té dos tipus de centre de dades. Té les factories d'entrenament, que són les que entrenen els algoritmes i els hi carreguen dades perquè ja els diuen el que han de fer amb aquestes dades i que treguin patrons. Això a Catalunya en tenim una que és extraordinària, que és el BSC, que és el supercomputador del Mare Nostrum 5 de la UPC. I llavors hi ha una segona banda, que és aquests algoritmes que s'han entrenat amb factories d'entrenament, posar-los en factories del que se'n diu inferència, que són els centres de dades que responen les consultes dels usuaris, dels chatbots.
Tenir més energia, correcte, per tenir més energia.
Sí, sí,
I aquesta zona és perquè està a prop de l'aigua i del riu?
Sí, sí. Llavors, el que passa és que la Unió Europea diu que a Europa, jo crec que amb molt bon criteri, hi ha d'haver-hi gigafactories d'intel·ligència artificial capaces de contestar les consultes dels usuaris europeus. Llavors, ens ha convocat un concurs, o està convocant un concurs, amb el qual s'estan presentant, crec que 72 candidatures de tots els estats de la Unió, per triar un mínim de 4 gigafactories. I una de les que concorre amb aquest concurs és una candidatura del govern espanyol i de la Generalitat per posar una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova. Com tu bé dius, hem triat Móra la Nova per una qüestió, que és que té disponibilitat d'energia barata, perquè hi ha energia nuclear per allà, a les terres a Tarragona, i a més està a prop de l'aigua, està a prop de l'Ebre. Per tant, és fàcil de refrigerar i sabem que els centres de dades s'han de refredar.
Per tant, els centres de dades és interessant que estiguin a prop de rius, també?
Home, pensa que Google havia... jo recordo un cas concret de Google comprant una fàbrica de paper a Finlàndia que estava, estava tancada perquè havien deixat de fabricar paper premsa perquè no es venien diaris, i la van convertir en un centre de dades pel cercador a Finlàndia, al costat de llacs i de rius molt freds, diguéssim. Això, fins i tot, pensa que Microsoft està creant centres de dades submarins. Clar. I hi ha qui diu que hi haurà centres de dades a l'espai, que també fa fresqueta, saps?
A l'espai, clar. Això és una inversió molt positiva, 5.000 milions d'euros si es consolida.
Molt.
I també és important, no?, aquesta sobirania digital europea, que n'hem parlat, no depèn de tant d'Estats Units i la Xina, però clar, ara el govern espanyol ha proposat també un municipi de madrileny, San Fernando de Henares.
Sí.
Clar, què és aquest gir de guió? No ens beneficia?
Aquest gir de guió, oficialment, el Ministeri l'explica dient no, és que la Unió Europea té tendència a preferir les candidatures que siguin multiseu. En aquest cas, tindríem dues seus. Llavors, el que han fet ha sigut, bueno, doncs, escolta, aquest centre de dades estarà repartit entre Móra la Nova i San Fernando de Henares a Madrid. Jo crec que aquí, aviam, sobre el paper no em sembla cap problema, però em sembla una mica, com tu has dit, un gir de guió, perquè jo crec que una gigafactoria a Móra la Nova funcionaria perfectament. El que passa és que a mi em sona una mica estranya aquesta incorporació a última hora d'un municipi de Madrid, perquè en la veritat, saps de què em sembla això?
Sincerament,
em sona a captar fons europeus amb la història de la transició nuclear i aplicar-los a Madrid, que sembla ser que a l'estat espanyol no es poden fer iniciatives tecnològiques que no estiguin a Madrid. I, de fet...
Però serien les dues candidatures, eh?
O sigui, no, és una sola candidatura amb dues seus, que encara no hem aconseguit esbrinar què hi haurà a cadascun dels llocs. Però a mi em sembla que té tota la pinta de que el centre de dades important acabarà estant a Madrid i no a Catalunya, i això em sembla...
Això és el que et diu el teu nas, eh?
Això és el que em diu el meu nas, francament, sí. També et dic que amb aquesta... Saps que també qui està implicat amb això? Sí. Florentino Pérez.
Home.
Sí, home, ja sabia que t'agradaria això.
President del Real Madrid, que està implicat en tot aquest senyor,
sí,
no?
Perquè,
no per ni una. Que...
Sí, aquest senyor, Acciona és una de les empreses que participen amb el consorci públic-privat que presenta aquesta candidatura, que hi ha una part del govern espanyol, però hi ha una part d'empreses. Hi ha Telefònica, hi ha Orange, i Multivers, i alguna altra que no sé, i Acciona. Vull dir que, en realitat, tot acaba sempre amb Florentino Pérez.
Clar. És a dir, quan se senten a parlar ja que són 5.000 milions d'euros...
Però no són 5.000 milions d'euros, diguéssim, públics, insisteixo. Hi ha una part que els posarà, si els hi concedeixen, el govern espanyol, i l'altra part la posaran aquestes empreses que et dic jo. Que alguna cosa esperen treure'n.
Més temes amb l'Albert Cuesta, un altre relacionat amb la intel·ligència artificial, una qüestió que uneix tecnologia i salut i que vull parlar sobre, en aquest cas, quantes persones fan preguntes sobre salut i diagnòstics al xat GPT a la setmana, Albert?
250 milions de persones li pregunten coses sobre salut cada setmana al xat GPT, això diu OpenAI.
Per tant, per això OpenAI ha creat el xat GPT Health, que és el que fa?
Doncs és una versió de ChatGPT que és específica i està dissenyada per donar informació que tingui a veure amb la salut. Parlem de nutrició, parlem de benestar, parlem d'exercici, parlem de salut mental i consells d'estil de vida que, segons ells, estan basats en evidència científica. O sigui, de fet, estan formalitzant una cosa que la gent ja està fent, que és preguntar-li coses sobre quan la gent no es troba bé o necessita un tractament, ja li estan preguntant a ChatGPT, cosa que em sembla un greu error, també.
Tu què et sembla? Perquè, clar, jo no sé sí, avantatges, riscos, que diuen els metges, perquè aquí, clar, acabem consultant, mira, no només com a psicòleg, com a metge, el ChatGPT, la IA, ens hem tornat bojos, perdoneu, oients, que ho digui així.
A veure, jo ja saps que sóc poc partidari de fer, de substituir el cercador web per un chatbot, però ja sé que sóc la minoria i que la tendència és una altra, que la gent el que fa és preguntar-li directament amb un chatbot, amb el que sigui, normalment el ChatGPT, però també d'altres, i llavors empassar-se tot el que li dius sense qüestionar-ho ni sense mirar on t'ho ha llegit. Llavors, ara el senyor OpenAI, el Sam Altman, ha dit, bueno, doncs escolta, com que hi ha molta gent que li interessa la salut, doncs farem una versió del ChatGPT per la salut. Per cert, només està disponible als Estats Units de moment, perquè això em dona una pista, vol dir que igual la Unió Europea no ho aprovaria. Vale. Dit això, a mi em sembla bé, vull dir, jo penso que la intel·ligència artificial, tots aquests chatbots, són molt útils per interpretar les dades sanitàries, per exemple, però tant des del punt de vista del pacient, o sigui, del ciutadà, com des del punt de vista del professional sanitari. I amb això, aquí entra una altra empresa, un rival d'OpenAI que es diu Anthropic, que és una altra empresa que fa chatbots, en tenen un que és molt bo, que es diu Claude, i
és
aquests
el que
han fet...
utilitza sempre l'Esteve, sempre el diu
jo, que jo també faig servir, sí? Jo no faig servir ChatGPT, jo faig servir Claude.
Més el Claude, sí, diu que escriu millor, sí?
Doncs escriu millor, sí, escriu bastant millor que el ChatGPT, però el ChatGPT també escriu molt bé. No, la cosa és que aquesta gent d'Anthropic han fet un Claude pel sistema sanitari, en comptes de fer-ho pels ciutadans, pels pacients, ho han fet per les mútues, pels metges, per les asseguradores i tot això. Vull dir que només ho poden contractar això, empreses o hospitals o professionals sanitaris. Tots dos fan el mateix, o sigui, el que fan és interpretar dades de salut i extreure patrons i fer-te recomanacions. I penso que això està bé, perquè moltes vegades la informació sanitària és una mica espessa i difícil d'interpretar. Per exemple, quan jo vaig, l'altre dia vaig anar al CAP, em van treure sang per fer una anàlisi, l'anàlisi anual de com estic, d'anàlisi de sang i d'orina, sí, i tal. Què em donaran? Què em donarà el CatSalut? Em donarà, com a molt, un PDF amb la llista aquella de coses que han mirat, els valors que té i aquello de la referència de quin, entre quin valor i quin altre hauria d'estar. Però jo no tinc possibilitat fins ara d'agafar l'informe que em donaran avui amb l'informe que em van donar fa 6 mesos o fa un any i comparar-los i veure com ha evolucionat. Això, lo fàcil és agafar, donar-li amb el ChatGPT o amb el Claude...
I t'ho fa, t'analitza bé.
Escolta, digue'm
bé.
Que llegeix-me això, interpreta'm, sí, això. Però, clar, entre altres coses, li estic donant les meves dades personals, ja, de salut a una empresa privada. Jo, a mi no em barrufa gaire, això. Vull dir que jo crec que aquesta gent estan aprofitant l'oportunitat que els deixa oberta al sistema sanitari. Això ja hauria de fer el sistema sanitari públic. I probablement, si els hi preguntes, bueno, quan els hi preguntes, et diuen no, és que això ja ho estem fent internament. Però l'usuari, el pacient, no ho veu, això.
No ho sap. Abans d'acabar, volem comentar una qüestió amb l'Albert. 7 dels 10 principals fortunes del món estan relacionades amb la IA, ja no només amb xarxes socials, amb comerç electrònic, ordinadors, ara directament amb la IA. Què et sembla? És a dir, els que estan guanyant més diners al món són la gent que està treballant amb la intel·ligència artificial?
És conseqüència de la que comentàvem, em sembla que l'última vegada, la bombolla. Sí, tot això és una bombolla financera. Algú en treu diners mentrestant, però tot això són diners, saps allò que estem estan invertint diners que no existeixen en centres de dades que encara no s'han construït per veure si per atendre un consum de pagament que encara no existeix. Vull dir que sí, hi ha molts diners que circulen, el lloc on circulen més diners és amb tot allò que tingui a veure amb l'intel·ligència artificial o que digui que hi té a veure, perquè la manera d'aquest comprin algú és dir que tu fas intel·ligència artificial, encara que no sigui veritat, és igual, perquè tot això és molt ambigu, però sí, el fenomen és aquest. O sigui, tu ara, si vols...
Recordem que hi ha treballadors d'NVIDIA que són multimilionaris.
Mira, ara estic llegint una...
És que tenen accions, de l'empresa.
Estic llegint una crònica, i tenen una pasta gansa per gastar-se i per invertir. Fins i tot el que estan fent és finançar...
Hauries de treballar a NVIDIA. No t'ho has plantejat.
Bueno, estic llegint la biografia dels tres fundadors d'NVIDIA i és realment espectacular tota la cosa. El Jensen Huang, el CEO, és un personatge realment pintoresc. Però vull dir que sí. En aquest moment, si tu vols, diguéssim, captar diners, captar inversions, no pots fer-ho si no dius que tens a veure amb l'intel·ligència artificial.
Molt bé, Albert Cuesta, de moment es queda aquí, no te'n vas a treballar a Califòrnia, no? Et quedes aquí, no?
No, ara... Ui, no!
Ja està.
No, no, pensa que allà podria venir l'ICE, eh? Podria venir l'ICE a fer la immigració, a fotre'm un tret pel carrer. No, no, jo ara no, ni parlar-ne. Jo em quedo aquí a Europa, que de moment encara aquestes coses no passen.
Molt bé. Clica a l'ull, com sempre, tota la bona informació amb el periodista TIC més veterà i cansat més de Catalunya i que està al Revolució. Albert Cuesta, gràcies.
Passi bé.
Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.
Hola, sóc en Jan Riera dels Catarres i volia felicitar-vos al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio perquè des de fa 10 temporades sou una finestra imprescindible per entendre la transformació digital i la innovació. Així que llarga vida al programa i molta felicitat.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
Ho deia ahir a l'inici del programa, Elon Musk, hi ha una cosa que li agrada, jo diria, que tant o més que els diners i és xerrar, atenció, el que fa poc ha dit, ja no ens haurem de preocupar pels diners perquè tot el que necessitem ho demanarem a la intel·ligència artificial i tema resolt, eh? Ho ha dit així tal qual. Eh? Sens dubte, una idea original, sobretot si la diu l'home més ric del món. I saludem a la Cristina Mont, directora de la Línia Llai. Què tal? Com estàs?
Què tal? Molt bé.
A veure, què et sembla la idea d'Elon Musk? Li demanem tota la intel·ligència artificial i que ens ho doni. Segur que les empreses que es gasten una milionada desenvolupant aquesta tecnologia estaran molt, molt contentes, no?
Molt pràctic, això, la veritat. No sé si et podrà fer un plat de macarrons, però, escolta'm, aquí estarem esperant.
Sempre aquest home fa, no?, comentaris que surten de mare, però bé. Avui volem abordar amb la Cristina una paraula que sovint fem servir quan parlem de la intel·ligència artificial. De fet, és una paraula que hi haurà d'anar unida sempre, no? Si no passen coses com les que comentàvem fa uns moments amb l'Albert Cuesta, no? Quan diem que... Què volem dir, una IA ètica? De què estem parlant, no? Què em diries, Cristina?
Clar, el tema és que pot aplicar a molts àmbits, no? La intel·ligència artificial i l'ètica van lligades en moltes parts, però és que també amb la societat, no? Com diuen, moltes vegades s'ha de portar de casa l'ètica. Però bé, si parlem concretament de la IA ètica, és una expressió que utilitzem per dir, per exemple, que tingui una ètica que, diguem que per traduir un llenguatge normal, tingui com a mínim dues capes. Que les dades amb les que s'ha entrenat tinguin aquest punt ètic, entre cometes, tinguin en compte les condicions ètiques que nosaltres com a societat hem acceptat, que això ja és un altre debat, no?, des de quina societat ho estem mirant, i de l'altra, quines normes té posades després sobre com pot respondre. I a vegades només parlem de la primera, però la segona també és molt important.
Clar. O sigui que, Cristina, no és només d'on surt la informació, sinó també què se li permet fer amb aquesta informació, no? Perquè, clar, aquí amb l'ètica i amb la intel·ligència artificial podríem parlar de notícies falses, de fake news, clar, que hi ha molt poca ètica, o amb vídeos, no?, també que veiem falsos a la xarxa. És difícil de controlar l'ètica dins de la intel·ligència artificial, no?
Sí, perquè al final són les persones, no? És com una persona que no és el mateix que hagis après coses. Tu pots aprendre a fer una fake news, però després el tema és que tu decideixis fer-la, no? És com decideixes comportar-te. Això és l'ètica. I aquest és el problema principal, que és una eina que depèn de com la utilitzem, doncs pot ser menys o més ètica, i això també és la nostra responsabilitat.
Clar. Comencem per la primera capa, les dades, que l'altre dia l'Enzo, en el debat que vam fer d'Humans Més IA, ja va dir que les dades al petroli al segle XXI, que ho hem dit moltíssimes vegades, i quan diem les dades amb què s'ha entrenat la IA, de què parlem, em diries?
És que és tot. Són llibres, són webs, són articles, fòrums, el que sigui, no? També tenim elements en aquesta part de què té copyright i què no, que també segurament la meitat de les coses amb les que s'han entrenat entenen quins són els referents, no?, d'aquestes informacions. Per exemple, podríem tenir elements o referents que s'han volgut mostrar en una pel·lícula però que nosaltres no considerem que actualment siguin ètics. Llavors aquí ja s'haurà de posar algun tipus de filtre després.
I aquí apareixen els famosos biaixos. Com ho expliquem?
Clar. El món és desigual, doncs les dades també, no? I això vol dir que una IA pot reproduir estereotips no perquè vulgui, sinó perquè els ha vist moltes vegades. Això ens passa també, ho he parlat moltes vegades, actrius d'aquest país, que estan molt invisibilitzades les dones a partir de certa edat en el nostre cinema, per posar un exemple, no? Doncs clar, si les dades amb les que hem entrenat sempre són de dones joves, quan demanem a la IA que ens faci una foto d'una dona, ens sortirà una dona jove. O si demanem una persona empresària, és possible que sigui un home i de certa edat, no? O sigui, hi ha tots aquests elements que venen preprogramats, però no és que sigui ètica o no ètica, és un fet, és així la dada. Per tant, a partir d'aquí hem de veure què fem.
Les dades, no, d'aquesta ja és un mirall del món, no? En el que hi ha una part positiva i altres no tant, no? En aquest món tan gran.
Clar, és un mirall que a més no és neutre i evidentment doncs, té una visió específica de cada un dels mons que vivim, no? No serà el mateix una IA entrenada amb dades que provenen d'Estats Units, que si provenen de països orientals, al final, fins i tot a nivell cultural, el que està acceptat o no varia segons la zona geogràfica, però també el que estava bé fa 10 anys aquí mateix no és el mateix que ara està bé, no? A nivell de comportament, a nivell del que sigui. Per tant, en aquest sentit hem d'entendre que no hi ha una sola norma, una sola manera de fer les coses. Per això és tan complicat aquest tema.
Cristina, tu deies que això només és una part, que hi ha una segona capa de la qual no es parla. En aquesta capa hi ha unes normes, no? Quin tipus de normes estem parlant?
Clar, aquesta capa és una capa bàsica, no? Precisament pel que estàvem comentant prèviament, que la informació d'entrada és la que és. A partir d'aquí, clar, tenim altres elements que el que ens permeten és controlar la sortida. Hi han filtres del tipus de què pot o què no pot respondre una IA, com ha de parlar-nos, quan ens ha de dir no ho sé, no? Hi ha diferents tipus de filtres que es poden afegir, per exemple, amb tot el tema aquest de la polèmica aquesta de Grok, no? Amb Elon Musk, que precisament el que li critiquen és que no té certs filtres que altres IAs sí que tenen i que, per tant, permet fer coses ja de base que tothom considera que no s'haurien de poder fer.
Molt bé, anem a parlar amb el Jordi, amb la nostra IA, i li anem a preguntar com treballa ell la ètica, a veure com que li anem a preguntar també en directe, espero que funcioni. Jordi, com treballes la ètica quan ens dones informació com a intel·ligència artificial?
La meva base és la transparència i la responsabilitat. Sempre intento donar-te informació clara i fonamentada, evitant biaixos o afirmacions sense base. Si un tema té diverses perspectives, intento explicar-te-les. I si hi ha límits, com privacitat o informació delicada, poso aquestes fronteres abans que res. A més, sempre t'animo a contrastar i a prendre decisions amb criteri propi.
Molt bé, no, el Jordi, jo crec que ha estat correcte, no?, com ha contestat.
Correcte. Estàs d'acord? Estaria bé veure si realment ho aplica.
Clar.
Una cosa és saber ser molt correcte quan dones la resposta i l'altra que realment quan ell et dona la resposta s'ho aplica ell mateix.
Per qui ho decideix? La màquina? Qui ho decideix?
No, precisament això no ho decideix la màquina, sinó les persones que programen aquestes eines, no? D'una banda tenim el que és el llenguatge, el model de llenguatge com a tal, que és el que dèiem, aquest sac de dades, però després hi ha com nosaltres interactuem amb aquestes dades. I aquí és on hi ha aquesta capa, el fine-tuning o aquesta adaptació que acabem de fer d'una banda de les dades de context que li afegim en aquest element, val? Per donar-li més context sobre com volem que parli, i de l'altra les normes. En aquest cas tenim, per exemple, amb OpenAI ens passa sovint, no?, que diem, ostres, és que el ChatGPT ens parla d'una manera sempre molt correcta, sempre ens dona la raó, no? O, per exemple, amb Gemini, de seguida que li demanes alguna cosa que pot semblar mínimament fora de lloc, doncs em diu, ui, no, això no ho puc fer. Aquest tipus de coses és una decisió que ha pres la persona que ha programat aquestes eines per restringir aquests usos o perquè parli d'una manera concreta. Per tant, sembla arbitrari, no?, que a vegades una cosa te la vulgui contestar i una altra no, però no ho és. És aquesta governança i això, en el fons, és una tria d'aquella empresa que ha fet aquesta IA. Aquí està el problema, que hi ha d'haver una bona voluntat. No per tothom aplicar el mateix.
Clar, per tant, la IA res és qualsevol. Per exemple, si posem un exemple, no?, dues bibliotecàries que tenen els mateixos llibres. Què passaria?
Clar, depèn de les instruccions que tu li donis a la bibliotecària, no? Una et podria recomanar absolutament de tot i l'altra, en canvi, té instruccions molt estrictes de recomanar-te només llibres en català per més de, no?, per majors d'edat i el que sigui. Doncs no és que una sàpiga més que l'altra, és que a partir de la mateixa base de coneixement cadascú et contesta d'una forma diferent segons la normativa que se li ha demanat.
Clar. I quina és la confusió més habitual, quan es parla d'IA ètica, em diries?
Clar, sovint el que es parla és de límits, de que cal ser més prudent, d'assumir menys riscos, però clar, tot això no és... Al final té de les dues capes. D'una banda, qui ha fet l'eina i pot ser no tan visible per l'usuari, i l'altra és l'usuari en si. O sigui, al final també ha d'entendre que l'ètica, com dèiem a l'inici, doncs ve de casa i nosaltres mateixos hem de fer un bon ús d'aquestes eines.
Clar. Si et sembla, anem a preguntar-li al Jordi. Tu què li preguntaries sobre l'ètica? Cristina, què li podíem preguntar?
No, home, doncs concretament la OpenAI com l'ha programat.
Com l'ha programat èticament, a veure si ens ho contesta. Ho estem fent en directe amb la Cristina. Ja sabeu que a vegades no se sent del tot bé, a vegades falla, però és que som en directe, i que, per tant, a vegades se sent. Jordi, a veure, com t'ha programat OpenAI, que és la teva empresa mare, èticament? Què t'ha introduït perquè siguis ètic? De forma resumida.
Doncs, de forma resumida, OpenAI m'ha programat amb guies i valors centrats en la seguretat, la transparència i el benefici humà. Han introduït moltes capes de filtres, revisió humana i formació contínua per evitar danys i biaixos. La idea és que jo sempre prioritzi el respecte, la privacitat i un ús responsable. En poques paraules, m'han fet pensar sempre en el bé comú abans de respondre.
Bé, en el bé comú abans de respondre, Ha fallat una mica el so, diria. Què t'ha semblat la resposta?
Bé, molt interessant, no? Ell mateix t'ha dit que el que fan és posar-li filtres. I, de fet, com a usuari, ho podem notar a vegades quan fem servir aquestes eines, perquè tu preguntes alguna cosa que pot ser una mica fora de lloc i veus que inicialment sembla que comença a contestar, està pensant, etc, i de sobte s'atura i diu, ui, no, això no puc, no? Com, per exemple, si a DeepSeek o als models xinesos li preguntes sobre la plaça Tiananmen, no? O sigui, comença com intentant fer la resposta, perquè probablement els seus models de base sí que tenen aquestes dades, però llavors, després, a sobre, no volen que respongui segons què.
Molt bé, avui repassant l'ètica amb la Cristina Mont, i per acabar la secció m'agradaria parlar amb tu de dues notícies també tecnològiques d'aquesta setmana que ens han impactat. França ja avança a la prohibició de les xarxes pels menors de 15 anys. Serà el primer país europeu que ho fa. Recordem que aquesta notícia també ens venia d'Austràlia. Jo estic contenta i m'hagués agradat que Espanya hagués estat el primer país europeu, però ha estat França. Què t'ha semblat?
A mi em sembla fantàstic. Veient tots els estudis que s'estan veient cada vegada més, no?, de l'efecte que tenen a nivell de l'autoestima, a nivell de la salut mental dels joves, vull dir, ja ho veiem nosaltres mateixos com a adults, però ens hem criat en un altre entorn i hem anat entrant. Però la manera com t'ha d'afectar això com a jove, no?, o com criatures fins i tot, és brutal. Per tant, l'únic dubte que em queda és realment com s'aplicarà i fins a quin punt és realista pensar que ho pots frenar. Però, escolta, és una gran notícia.
Clar, a explicar que el mateix president francès, Emmanuel Macron, ha demanat que la llei s'aprovi amb un procés que sigui accelerat, perquè és un tema, no?, que els francesos han demanat moltes vegades, i aquí, en canvi, jo crec que ens passa, no?, que potser no demanem prou les coses i que potser ens hauríem de pensar més en la salut mental dels nostres joves i quan estan consumint xarxes socials què està passant. I també volia repassar amb tu, Cristina, una altra notícia que en aquest cas ens arriba de la Xina, que obre la via judicial per castigar els creadors d'un chatbot de contingut sexual generat amb IA. Això és un tema que també segurament se'n parlarà molt, no?, del tema de la IA i el contingut sexual, perquè és difícil de controlar, no?
Sí, i a més, una de les coses que més es critica aquests dies o que s'està avaluant, no?, en tot el tema legal al voltant, per exemple, això del Musk de crear deepfakes sexuals, etc. Clar, hi ha, d'una banda, la responsabilitat de la persona que fa aquestes imatges amb aquestes eines, però el que fins ara el mateix Musk fa veure que no, ell només posa l'eina, però en realitat és responsabilitat de l'usuari final. I això comencem a veure primeres tentatives de fer que no sigui així, no? I, per exemple, la Unió Europea també està ara analitzant tots aquests textos i aquestes generacions que s'han fet a través de Grok. Per tant, esperem que també tinguin certa repercussió contra les persones que fan aquestes eines i fan que això sigui possible.
Per tant, avui també acabem amb aquest tema ètic, no?, podríem dir. França avança la prohibició de les xarxes socials dels menors de 15 anys, atenció, dels menors de 15 anys, i les ments, m'agrada molt aquesta frase, les ments dels nostres fills i filles no estan a la venda. I això és molt important, és fort aquest titular, La ment dels nostres fills i filles no estan a la venda.
Tant de bo sigui així, perquè és que és espectacular l'efecte que té, no? I llavors, clar, i com a pares i mares entenc la dificultat de posar-t'ho filtres de forma individual, o com a societat fem un pacte, o és molt difícil posar barreres.
Molt bé. Doncs avui, amb la Cristina, parlant d'aquesta ètica, també d'aquesta notícia de França de les xarxes socials, i crec que avui hem fet reflexionar una mica sobre una qüestió interessant i necessària. Gràcies.
L'essencial de la creativitat és no tenir por a fracassar. Edwin A. Land. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Amb Chantal Llavina. Desena temporada. Revolution.
Acabem el programa avui amb una frase de la pedagoga Maria Montessori, creadora d'un revolucionari mètode d'ensenyament aquest. La curiositat és el motor de l'aprenentatge. Siguem curiosos i aprendrem una molt bona filosofia de vida. Moltes gràcies, com sempre, a tot l'equip del programa. Sempre dic que és molt important l'equip que hi ha al darrere de Revolució 4.0 i que fa molta feina que no es veu. Jo sóc la veu del programa, però a darrere hi ha la feina de producció de Júlia García, el realitzador tècnic, el Paco Cotillas, a fotografia i vídeo que veieu a les xarxes socials, el Gerard Gil, a la producció executiva Jordi Pi i el guionista Jordi Portals. Com sempre, gràcies, oients, per seguir-nos. Sempre, ja sabeu, els dissabtes a l'API web, nou capítol cada setmana, i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Abraçades, abraçades. We spend a lifetime waiting for a revolution. A revolution. Oh, it's been a lifetime coming and we can't keep running from this world. It's been a lifetime waiting for a revolution. It's a revolution. Revolution. People that will change the world. A revolution. It's a revolution, Lord. A revolution. Anything is possible. A revolution. It's a revolution, Lord. A revolution. People that will change the world. It's been a lifetime coming and we can't keep running from this world. Not see what's happening right in front of me, but now I see.